Els camins.
Els camins.
De la música.
De la música.
Amigues, amics de Ràdio Clara, el 104.4 de l'FM de València, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Encara que el disc que aneu a escoltar un fragment d'avui va publicar-se a principi de l'any 2017, diverses raons personals varen fer que no es poguera presentar amb una entrevista a la directora i factotum d'Harmonia del Parnàs, Marian Rosa Montagut, de la qual ja hem escoltat els altres 5 discs anteriors en aquest programa. Marian Rosa Montagut és una investigadora, musicòloga, clavecinista, directora, arranjadora i mil coses més dins del món de la música, i que gràcies a ella està descobrint-se tot un tresor de peces de la música anteriors al segle XVIII que restaven arraconades i plenes de pols en molts seminaris, esglésies, palaus i arxius varis de tot l'estat. Com que millor que ella no va poder explicar ningú què significa la Dorinda, que és l'obra de la qual aneu a escoltar alguns fragments, jo crec que anem a deixar ja pas a la veu de la Marian Rosa Montagut i que ella mateixa vaig a explicant de manera breu el que va significar la presència durant tan sols escassament 3 anys d'un músic com Francesco Corradini, italià d'origen, que va vindre segurament amb el conte de Floridablanca quan va estar de virrei ací al Regne de València, que tan sols en eixe període tan escàs va ser capaç de produir una autèntica revolució en el panorama musical valencià. Anem, doncs, a partir d'ara a escoltar sols la veu de la Marian Rosa Montagut explicant-nos una miqueta coses sobre la Dorinda i sobre la vida musical de l'època. Estem parlant del primer terç del segle XVIII, entre 1730-1740.
Bueno, pues La Dorinda es una obra fonamental para la cultura musical valenciana y para el patrimonio musical valencià, porque suposa l'arribada de una moda y de uns llenguatges internacionals a la nostra terra y de manera pionera. Un autor que després emigraria a Madrid a buscar-se la vida en els teatres públics, on ja la gent assistia pagant una entrada a les representacions, primer des d'Itàlia arriba ací a València a prestar els seus serveis pues al representant de Felip V ací en València, en el Palau Real, i porta en ell la tradició italiana. I precisament esta obra serà una obra que se representaria ací en València en 1730, exactament el 19 de novembre, en el Saló del Palau Reial, que avui en dia no se conserva, el que ara serien els jardins. Bueno, pues en aquest aspecte és molt, 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 molt important, perquè suposarà, si en València, un abans i un després en la història de la música, en quant els mestres de capella que estaran ací, en les diferents seus, en el Real Col·legi del Corpus Christi, en la catedral, s'interessaran per aquesta moda i aquesta manera de cantar, d'intervindre els instruments, i aquesta música relacionada amb lo teatral, i agarraran moltes coses d'aquesta manera de composar i les introduiran inclús i tot en la composició religiosa dins del temple. Y ese sería, digamos, el punt fort de esta obra, un drama pastoral de tres actes, es decir, una obra molt, 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 de molt llarga durada, que nosaltres no hem pogut enregistrar en la seva totalitat, sinó que hem tingut que fer una selecció, que, com s'estilava en l'època, agarrava obres de nova composició i arranjaments d'àries de moda que s'introduïen també, per això se diu també que té pas de pasticcio, això també ho feia Händel, obres que se coneixien, que les introduïen i les arreglaven, això sí, està tota en castellà. Si ha agafat alguna àrea de Venècia o de Nàpols, d'on ell ja venia de triomfar en els teatres, s'ha encarregat de traslladar també el tema lingüístic i adaptar en la seva totalitat la història, una història de quatre personatges, d'amor i desamor, de jo te quiero a ti però tu quieres al otro, i totes aquestes coses que solen passar al final feliç, això sí. En aquesta època, al voltant del 1730 precisament, ja comencem a trobar uns llenguatges universals en tota Europa. Diguem que fins a principis del segle XVIII tenim escoles, tenim la música francesa molt diferenciada de l'òpera que està passant en Itàlia, la música alemanya relaciona amb les diferents religions que hi havia, i la música italiana és la que va ressorgir en aquell moment com un llenguatge que va a invadir-ho tot, que va ser la moda del moment, el que va a fer desaparèixer a poc aquestes diferències nacionals entre els diferents tipus de llenguatge, quasi també ho tenim, quasi tenim el villancico com a gènere propi i també tenim els tonos humanos i divinos que ja en aquesta època estaran pràcticament en desús o desapareguen molt en pro d'aquesta música teatral en aquest llenguatge a la moda, que se diu, no? En totes les capelles va a passar ja això a nivell de tota Europa.
Thank you.
Esta fábula pastoral en concret està destinada a ser interpretada en la cort, en la qual el públic que podria assistir no seria qualsevol públic del carrer, sinó els nobles que estaven convidats a la festa que s'anava a celebrar en aquest moment. El que passa és que sí que és de veres que ja portem uns anys, a principis, en les primeres dècades del segle XVIII, sobretot de companyies d'òpera ambulants i de teatres també, que sí que tenen una seu estable, però en quant a l'òpera sí que comencem a trobar una sèrie de companyies ambulants que aniran fent representacions, i aquestes representacions ja són accessibles a tots perquè ja sí que n'hi ha una entrada en un preu raonable per a que la gent que té la curiositat pugui acostar-se i descobrir aquests nous tipus de música. Per exemple, nosaltres també fa uns anys vam recuperar una selecció d'una òpera que era de Manuel Ferreira, un portuguès que també estava fincat en Espanya i que era arpista i tenia una companyia d'òpera ambulant, i El major triunfo de la major glòria seria esta òpera. I va arribar a València també. Esta òpera tenim coneixement de que se va interpretar així, com moltes altres de les quals les companyies d'òpera ambulants, que curiosament m'agradaria recalcar que els papers estaven fets normalment per dones, tots, inclús els d'homes. Aixina com en el temple tenim la curiositat de que les dones no mos deixaven entrar a participar musicalment per diverses raons, pues en canvi en el món del teatre lo habitual era que inclús els papers d'homes estagueren representats per dones que se disfressaven d'home, perquè inclús la tessitura i tot dels papers masculins és una tessitura vocal femenina. I moltes vegades s'anota inclús el nom de la cantant, on hi ha llibres de registres on diu les diferents cantants que havien fet els papers, i veiem que quasi sempre la majoria de dels personatges serien interpretats per dones. A vegades també n'hi ha algun home, però era molt habitual. En Madrid sí que hi ha una proliferació de teatres públics que van a programar un dia i un altre dia diferents tipus de... perquè també se feia la sarsuela paral·lelament, sarsueles, òperes, drames, van a estar programant, i per exemple en el cas d'aquest autor, de Francesco Corradini, n'hi ha obres que estagueren dies i dies i dies en cartell, igual que per exemple d'Antonio Literes, que també és un mallorquí que també va estar molts dies en cartell, i que després quan se feien famoses i les òperes i hi havia difusió entre els programadors, pues anaven també fent-se d'un lloc a l'altre.
Combatte la che stava del fiero
Els compositors i els músics, desafortunadament, sempre han tingut que lluitar molt per guanyar-se el pa. Passava, passa, i jo crec que desafortunadament passarà. Estos compositors tenien que anar buscant el mecenes que els poguera pues, financiar la composició. N'hi ha alguns casos que n'hi ha un mestre de capella que se diu al servei ja d'una institució concreta i en la qual aquesta institució s'encarrega d'oferir-li uns honoraris anuals i ell té que complir unes funcions a canvi d'aquest salari. Escriure per les diferents celebracions de l'any, escriure per les festes... Bueno, ja n'hi ha un conveni i quan s'aprova normalment una oposició per desenvolupar aquest càrrec, a canvi n'hi ha un salari que s'acorda entre bueno, que és el que ofereix la institució en concret. I això és una manera. En aquesta època ja comencem a trobar el que seria avui en dia el freelance, que diguem, que és aquest músic que quan un ajuntament, per exemple l'Ajuntament de Madrid, pels teatres públics de Madrid, sí que trau a concurs la composició d'esta obra per a esta fecha, oferint una faena concreta i específica a la qual tu pots concursar i te ho poden donar. I també existeix ja el teatre privat o el teatre també municipal, on depèn de les vegades que se represente l'obra i de l'èxit de l'obra, també hi ha una remuneració o una altra. Diguem que és una època que comença a canviar un poquet el panorama.
Volvió el dardo, vendrá Nicandro al punto. Perdóname de pena, si un trago la valencia, tu amor fino y constante. Que aunque desdoro aquesta acción contiene, disculpadame a mí.
Els treballs de recuperació d'harmonia del Parnàs sempre han tingut un fil conductor. Els discs, des del principi fins a este, que és el sisè, no estan desconnectats entre ells. Nosaltres hem agarrat el primer disc, per exemple, era un disc que va treballar dos autors valencians, Escorihuela i Prades, que al descobrir l'obra de Prades mos va dur a fer tot un disc també de Prades perquè mos va pareixer molt interessant. Després van fer a lo millor un disc de Rabassa i Pascual Fuentes, i després en l'obra de Pascual Fuentes van ficar una obreta d'Illana que ens va agradar molt. Després vam seguir investigant un poc més d'Illana. En Illana vam introduir també un poc de Corradini. Este disc Bàrbaro, que és el cinquè, és un precedent molt directe de la Dorinda. Per què? Perquè així enfrontem a dos autors valencians de la mateixa època que coincidiren així en València desenvolupant dos càrrecs, Francisco Hernández Illana en el Real Col·legi del Corpus Christi de València i Francesco Corradini en la Cort, i Illana va agarrar moltes coses de Corradini. No sabem com, però devia anar a escoltar la seva música, perquè després seria valorat en les capelles per ser un compositor modern, per conèixer la composició innovadora que havia arribat de fora quan ell no havia estat fora, sols havia coincidit així en Corradini. I d'esta manera, al tindre unes peces de Corradini i veure que són tan boniques, mos ha portat a investigar un poc més a veure què trobàvem, i vam trobar la documentació de com arribar a aquesta obra, que està en la Biblioteca Nacional de Madrid, i hem pogut anar a consultar-la i a fer les transcripcions, ja et dic, d'una selecció, perquè clar, la totalitat d'una obra d'aquestes dimensions seria massa, i també sense representació és una obra que seria costosa de poder escoltar, també té recitats molt llargs que necessiten d'una representació escènica per poder-los entendre. En fi, aquest és un poquet el camí.
Vencer sobra.
En Harmonia del Parnàs, evidentment, estem molt compromesos en la recuperació de patrimoni i aquest camí anem a continuar-lo endavant, sempre que puguem, tant en concerts com en registraments. Ara mateix estem treballant bàsicament un programa de música colonial molt interessant, d'autors que arribaren les seves composicions a les Amèriques, però també de composicions que allí se feren aprenent a composar a la manera nostra, no? I aquest programa la veritat és que agrada moltíssim i és un programa molt interessant que dona molt, 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 molt de xoc. I després, en quant a enregistrament, la veritat és que tenim un enregistrament realitzat. El pròxim disc ja fa temps que està fet, el que passa és que no hem tingut pues, temps per acabar d'agarrar i elaborar aquests detalls i les notes i totes aquestes coses. Precisament va ser d'aquestes cosetes que s'han quedat sempre per el camí perquè no cabien en ningú puesto, diguem que serà com una caixeta de bombons d'ací i d'allà, de les cosetes que realment no estan relacionades en res i estan relacionades en tot. Perquè són aquestes peces xicotiues, ja diuen que el bon perfum està en els frascos xicotets, aquestes peces no massa llargues, que s'han quedat ací i d'allà i que no tenen prou entitat com per ocupar un disc, però també tenen el seu dret a estar ahí i això va ser el pròxim projecte.
I fins ací els camins de la música d'avui. Uns camins de la música dedicats a un disc anomenat La Dorinda, melodrama pastoral, obra d'un italià, Francesco Corradini, que varen tindre la sort de que en aproximadament 3 anys que va estar per ací, per València, portat pel comte de Florida Blanca, quan era el virrei d'ací del Regne de València, i que va ser una persona que va influir moltíssim en els gustos musicals de l'època així i que va ser el punt de transició entre el que s'anomenava la música antiga i el que s'anomena música moderna. És a dir, eixa transició entre la música que es feia cadascú un poc en les seues escoles, la escola italiana, l'escola francesa, l'escola alemanya, i que així l'estil italià va arrasar absolutament i va aconseguir imposar les seues normes. Sabeu que esteu als camins de la música, que esteu a Ràdio Clara al 104.4 i que el programa el podeu escoltar a Ràdio Clara al 104.4 de l'FM de València els dijous a les 4 de la vesprada i els dissabtes a les 11:30 de la nit en repetició i, evidentment, podeu també escoltar-lo en la nostra web podcast caminsdelamusica.net, on ficarem alguna coseta més per a aclarir alguns conceptes i enllaços per a que les persones interessades en aquesta època de la música puguen llegir alguna cosa, algun aclariment o senzillament il·lustrar-se sobre el tema. I demanant disculpes a la Maria Rosa Montagut per xafar-li la peça, m'acomiada d'ella. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adéu.